Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
Amb un elenc de luxe, Guillem Balart, Rosa Boladeres, Paula Amàlia, Rosa Renom i la nostra, entre d'altres, i la nostra pacient avui a la Chaise Longue, l'actriu Mercè Pons. La nostra ciutat és una obra que podreu veure al Teatre Lliure de Montjuïc, on l'actriu i aquest meravellós elenc protagonitzen l'obra del nord-americà Thornton Wilder, ambientada en un poble rural que ha dirigit el Ferran Utzet, amb dramatúrgia de Llàtzer Garcia. És una peça, si és que encara no l'heu vist, captivadora, que tot i que va ser estrenada fa gairebé 90 anys, és un clàssic ple de modernitat. I en parlem avui en aquesta Chaise Longue amb la Mercè Pons. Mercè, com estàs?
Hola. Bé, estic bé.
Aquesta obra du per títol La nostra ciutat. Des de la finestra de casa meva puc veure el teu cap mentre les nits fas els deures a la teva habitació.
Ah, mare meva.
Però què feu aquí, si encara no us toca? Fora! Fora! Fora!
Ai, Fran, mira. No és magnífica?
Preciosa.
Podem dir que és una terra de les més antigues del món. Estem orgullosos.
Em sembla que aclarirà.
Què hi diu el teu genoll?
Que aclarirà, crec.
Així sí. M'agrada. Que Déu us escolti.
Mama, saps què és el que més m'agrada del món? Els diners.
Amorza!
Què? Ves els diaris que haja de saber?
Una ciutat molt normal, si m'ho demanen. Amb un comportament molt millor que el de la majoria. Probablement una mica més avorrida.
Ai, Mercè. Déu-n'hi-do, eh? Quina
sí,
obra.
Sí, molt potent, molt especial, diferent, no? I molt commovedora, jo crec.
Com us quedeu després de fer l'obra? Perquè, Déu-n'hi-do.
Sí, perquè aparentment és una cosa que parla de les coses petites, no? I entres molt a poc... I, clar, són les coses petites que ens passen a tots els éssers humans d'ahir, d'abans d'ahir, sí. Del 1900 i suposo que en el futur serà igual perquè som éssers humans, no? I aquestes petites coses ens conformen i llavors ens passen unes coses, no? Que si es diu a l'obra passen coses, no? I ens transformen. I jo crec que també això està tan ben escrit, ho ha fet tan bé el Thornton Wilder, que també transforma una mica l'espectador, no?
Clar.
I a nosaltres també, això sí, que m'has dit.
Ara parlarem de com et transforma, però tu dius, o sigui, aquests clàssics que sempre et sorprenen, tot i ser clàssics, no?
Sí, perquè, clar, per això són clàssics, no? Perquè les peces en el teatre, les coses bones, les coses que perduren, suposo que són les que finalment les anomenem clàssics, no? I aquesta realment ho és. És una peça que a vegades potser, clar, com que no s'ha representat abans aquí, no? Semblava que no ho fos perquè no s'havia fet mai a nivell professional, però ara per fi s'ha fet, el Ferran Utzet ho ha fet i d'una manera fantàstica. I aquí en tenim un més, no?
Fixa't tu que el Ferran Utzet, crec que va ser ell, van passar per la caravana, pel programa d'aquí de Ràdio Cel del matí, amb en Joan Trias, va estar la Paula Amàlia també i el Guillem Balart, i diria que va ser el Ferran que va dir que és una obra, la nostra ciutat, que tu no has d'entrar-hi, sinó que l'obra entrarà a tu. Que això li va dir al Joan Llago, una vegada que us van a veure, no?
Sí, que va veure la primera, el primer passi que vam deixar entrar algú va ser que estàvem tots allò provant, no?, encara amb crosses, que diem, no?
Sí.
I va veure aquest passi i va dir que això ja
me'n recordo. Va dir això, no? Mm. Clar, perquè de cop i volta t'emociones, és això que dèiem, eh?
Sí.
Que és una obra que et transforma, que t'emociones moltíssim perquè no saps què ha passat, però la tens dins teu.
Clar, ella entra, sí, està bé. Està és una molt bona manera d'explicar-ho, sí, està, és fantàstic.
I
passa, eh?
I com ho feu?
A veure, jo t'he de dir que esclar, jo crec que aquí hi ha moltes feines, no? Hi ha la base és el text, com sempre. Si no hi ha un bon text no pot succeir res, no? Després hi ha una bona direcció, sí. Perquè també te la pots carregar un bon text, no? I darrere d'això també obra del Ferran és agafar uns actors que ens deixem, ell ens ha portat a un lloc on anem tots a una, i que és una companyia de 15 actors que realment és que estem anant tots a una, tots estem per això que estem intentant comunicar, i és mèrit d'ell, no? I ho fem, no? Perquè jo noto en el públic que s'aconsegueix, no?
Mira, avui justament és el dia dels difunts, parlem de la mort, que aquesta obra t'hi fa pensar, en la mort.
Sí.
I si aprofitem prou la vida, si no ens mirem prou els uns als altres, si no estem, no?, pel que hem d'estar. És una mica, doncs, el que també voleu remarcar amb aquesta, la nostra ciutat, és aquest punt, no?
Clar, és una mica existencialista, potser entre cometes, no?, que és una reflexió sobre el fet d'existir, sí, no?, i del camí, i de les nostres circumstàncies, de que cada persona és... depèn d'on has nascut, depèn del teu entorn, com et modifiquen, com... A veure, també hi ha un aspecte... A vegades és molt realista, és molt subjectiu, no? Jo crec que el conductor, per exemple, que és la Rosa Renom...
Fantàstica.
No? Que és extraordinària, com ho fa i... Llavors, clar, podria ser, a vegades, ella ho diu, no? Diu, no sé ben bé qui és el meu personatge, un personatge estrany que podria ser, no? Clar, i a vegades també jo penso, potser és el mateix autor que ens ensenya d'una manera molt objectiva, no freda, sinó objectiva, totes aquestes coses que ens passen a la vida, no? I que hi ha algunes que no podem fer res per modificar-les, perquè no són així, i aquest camí tots arribem allà mateix, no? Que és el final. I aquest final, doncs ell... Bueno, no vull fer d'espoiler, perquè si no, no.
Però escolta, sí, podem dir això, Mercè, que hi ha una escena final?
Sí.
Pell de gallina.
Sí, és molt, molt extraordinària i és... Bueno, és un plaer fer-la i... Bueno, jo tinc, per exemple, aquesta que tinc amb la Paula, no?, que és un moment molt... un flashback, que és... És una escena que està molt ben escrita.
Uf, mira, ara m'he recordat. És que aquella escena és clau, eh?
Sí, i fer-la és un privilegi i, bueno, jo crec que he tingut molta sort, no? Que és una cosa molt diferent a nivell actoral, perquè estàs en no estàs en el present, estàs ni en el present... Bueno, és difícil d'explicar.
Si no
vinguin a veure-la.
Exacte.
Sí, sí.
I ho entendreu. Però aquella escena tu et deixa, diguéssim, marcada, no? Dius? Vull dir que surts...
Sí, el que passa és que jo sóc l'únic personatge que estic fora d'això, ho estic veient tot, però jo no ho puc veure. O sigui, jo la Mercè no ho pot veure, perquè si no em puc deixar, perquè és molt fort el que està passant. Sí. Llavors, jo faig un esforç com a actriu perquè no impregnar-me d'això, si no, no ho podria fer.
Escolta, Mercè, i clar, esteu fins al 12 de novembre, hem dit, al Lliure de Montjuïc. Hi han vingut joves? Heu notat públic jove?
Sí, sí, fantàstic. Ha vingut... ells organitzen una sessió especial que es fa i la reacció va ser molt bona, ens va sorprendre molt, perquè a vegades pot haver un prejudici pels joves, perquè estàs anant a veure una obra escrita al 38, que passa al 1900, no? Anem vestits d'època... No. Sí, perquè com que ja, jo crec que és atemporal, i ells ho reben des del primer minut, i entren, i bueno, una reacció molt i molt bona. I també, per exemple, aquesta setmana ha vingut, jo tinc nebots que són adolescents, que han vingut a veure'm, i la setmana passada hi tornen a repetir. La setmana que ve volen repetir. I porten a més amics. O sigui, que això jo no ho havia viscut mai, no? Per tant, com que és un tema que ens toca a tots, els grans, els petits, no?
Clar, és que és això, però per això anava a preguntar si els joves, si tu creus que pensen en la mort, no? Perquè després de veure aquesta obra, és que et planteges moltes coses.
Clar. En la mort, en l'amor, també.
En l'amor.
Clar, és que els protagonistes també són joves.
Sí, exacte.
Això també fa molt, que els joves també, jo crec que es veuen reflectits, i fins i tot deuen veure que hi ha coses que no canvien, encara que estiguis parlant de dos joves del 1900, els hi passen les mateixes coses, perquè hi ha coses que no canvien.
Que no canvien.
I ells ho veuen, això, també.
Clar, parlem una mica més del teu personatge, de la Myrtle Webb. Com ha estat entrar en el paper de la Myrtle? Quan t'ho van oferir, explica'ns una mica.
Ai, és un personatge molt... És fantàstic, perquè jo crec que darrere d'aquests personatges que ella ha escrit, la Myrtle i la Julia Gibbs, que són dues mares, que no sé per què, tinc la intuïció de que ell fa un homenatge a les mares. les aprofita. Hi ha un, hi ha com un homenatge a tota la feina que, que han fet les dones. Hi ha una gran admiració. Per exemple, en la dramatúrgia hi ha coses que han hagut de retallar i han saltat, però hi ha molt, molt d'això en l'obra, no? I, és clar, tu que ets... Jo, per exemple, i la Rosa també, no? Som mares, sí. I som mares d'avui en dia, però que són, ens passen també aquestes coses, aquestes preocupacions pels fills. Això no canvia, això és el mateix, no? I, és clar, hi ha alguna cosa quan fas un personatge que s'allunya molt de tu, que és un repte i tal, però aquest hi havia alguna cosa, hi ha personatges d'aquests, hi ha molt de tu també, no? Encara que jo no m'hi assembli amb ella, perquè, sí. No? Però sí que pots posar coses de tu, perquè ets mare, i crec que està molt ben escrit, home, estan molt ben escrits tots, els personatges. Però m'agrada molt fer-lo.
Doncs ja sabeu, si la voleu veure, com a Mirtel Web, a la Mercè Pons, fins al 12 de novembre, al Teatre Lliure, que està obra La Nostra Ciutat. Per cert, estàs còmode, Mercè, en aquesta xeslong que t'he preparat. Estàs bé?
Molt bé, molt còmode.
Clar, perquè...
Que a mi no m'agraden les entrevistes, que això no ho he dit.
Per què?
Ah, no ho sé.
No t'agraden les entrevistes?
No, sempre intento no fer-ne.
A veure, és que, clar, no són conscients, també, de moltes vegades, clar, perquè tu estàs amb el paper d'entrevistador i dius, bueno, això... Bueno, que també té el seu què, a vegades no és tan fàcil, Però, clar, que tu et siguis entrevistat...
Sí. Sí, no sé, no és... Vull dir, si m'ho pogués estalviar, saps? Però que a vegades jo entenc... I les promocions, i les faig... Però no és una cosa que... Però estic molt bé i molt còmode.
Però estàs còmode.
Gràcies.
Mira, doncs això ja és molt. Perquè, Mercè, clar, entre... del que sabem de Mercè Pons, entre les teves vocacions al llarg de la vida han estat variades, perquè sabem que volies ser de petita pallassa.
Sí.
De més gran pintora.
Sí.
I després va acabar sent actriu.
Sí.
Quin va ser el punt de dir? És que haig de deixar la resta per dedicar-me al món de la interpretació.
Perquè vaig entrar al món del teatre amateur, perquè era el que a mi m'agradava molt, jo ho feia com a hobby, i vaig donar el pas a Mataró amb una cosa que vaig fer semiprofessional, i m'hi vaig decantar, i de fet una mica ja ser pallasso, ser actriu, ser creador, no? Ser artista també plàstic, també hi ha molt de, molta... Clar, o sigui, tot té a veure, no? I aquí estic fent d'actriu. Potser hagués hagut de fer un camí... Clar, de la meva generació ja som molts els que venim directament del teatre amateur. Clar, la gent jove és espectacular, el que venen molt formats, molt preparats. A la meva generació n'hi ha alguns que no van passar per la formació, però vam fer el pas directe a la professionalitat i aquí estic.
Arbúcies o Arenys?
Ai, he nascut a Arbúcies, jo sóc arbucienca, però m'he criat a Arenys, que estimo i adoro, i és com ser una mica dels dos llocs, però sóc arbucienca, sí.
I la natura, què ha significat per tu, Mercè? Perquè sé que és important, sobretot els boscos, no?
Sí,
del teu Arbúcies.
Sí, i encara, bueno, són, això no ho he perdut. De fet, me n'he anat ara de gran, finalment me n'he anat a viure al bosc.
Ara estàs vivint al bosc?
Sí. Vale. Sí, és el meu hàbitat i ja està. Ja ho tinc, això.
Tu portes gairebé 40 anys, no sé si això fas balanç, Mercè, perquè és que, clar, és que t'hem vist tota la vida. O sigui...
Sí, no, són gairebé 40.
Ets conscient o no?
No, a vegades hi penso i, clar, quan tires enrere... I, sí, és clar, era molt jove. Quan vaig començar i són molts anys, però sí, són més dels que... Em sembla, a mi a vegades sempre et sents com jove i que estàs... Saps què passa? Aquesta feina a vegades també ens trobem en situacions en les que sempre comencem, tenim la sensació de començar de zero. I això a vegades, no, clar, tot suma, perquè tot el que has fet. Però també té aquest punt d'anar-te... que sempre estàs reinventant-te dins de la teva professió i començant, i això fa que, bueno, sempre hi ha molta il·lusió i molta...
No? I que sigui tot un repte, no?, cada vegada que comences un projecte, no?, pel que dius.
Perquè ho agafem des de la part positiva, perquè si no seria insuportable, no?, perquè si no dius, bueno...
Gestionar-ho, això no deu ser fàcil, no, Mercè?
No, és la inseguretat aquesta que té aquesta feina.
Bueno, i de fet, tu alguna vegada també ho has comentat, el fet de que quan vas fent anys, no?, diguéssim, això és complicadíssim, no?
Sí, les
perquè,
dones.
Sobretot les dones, exacte, no? Sí, perquè arriba que no hi ha papers.
No n'hi ha. No. I som les mateixes actrius, perquè, bueno, potser sí que hi ha algú que baixa del barco, però... I, esclar, cada vegada som més bones, perquè això és un ofici que les actrius i els actors aprenem de la vida i ens formem amb la vida, també, i en canvi, et baixa la feina pel fet de ser dona d'una manera, no? I és impressionant. I, bueno, això és així, sempre esperem que algun dia canviï, perquè...
Què ha de passar, Mercè?
Hi ha petits canvis que estan passant, hi ha més directores, més dramaturgues, sobretot més, no? Més guionistes, sí. Dones, i dones de la nostra generació, i acaba, a més, escriuran personatges perquè veuen que els nostres, la nostra edat és interessant, tan interessant com la d'una altra, no? Vull dir, però com que tot té a veure amb l'aspecte físic, i la dona, no?, té un envelliment diferent que l'home, i tot és molt complicat, però és així, no? I en l'audiovisual és molt, molt clar, no? Veus pocs personatges protagonistes amb arrugues, no?, i femenines. I això, doncs, bueno, espero que sí que està canviant una mica i que canviarà més.
Esperem. Clar, és que amb la Mercè Pons, nosaltres, jo, de debò, Mercè, quan hem fet el llistat de les pel·lícules que has protagonitzat de la gran pantalla, vas començar el 1989 amb el curtmetratge L'assassinat. Ah. És així o no?
Sí.
Clar, és que l'any següent vas rodar un altre curt, Lo que vio el jardinero, i vas interpretar el teu primer llargmetratge de la mà del director de cinema Francesc Bellmunt, un rateta. I ja després has treballat en moltes pel·lícules dirigides pel director Ventura Pons, com el Perquè ha tot plegat, que, Mercè...
Sí.
Podem escoltar-ho?
Ui!
No, espera. Escoltem la banda sonora perquè d'aquesta pel·lícula, perquè això...
És molt maca.
Sents quan escoltes això?
Ai, és molt... Uf, tant de temps! Que de quin any és això?
Mira, doncs això és... Espera't, que ara no ho tinc, això.
És igual,
No, t'ho busco ràpid.
No, jo devia tenir...
Mira't, això, el perquè de tot plegat, amb aquesta banda sonora del Carles Casas... Que
és que el Carles és... tan bo.
Pere,
preciosa.
Però clar, tu vas fer a la pel·lícula de Ventura Pons, aquesta adaptació cinematogràfica del recull de relats homònims d'en Quim Bonzó, i tu vas fer justament La sinceritat.
Ah, sí? És veritat.
Amb el Pere Ponce.
Sí. Sí, que sí, que ens portàvem... ens havíem d'anar a un restaurant.
Sí?
Sí. Jo me'n recordo perfectament del rodatge. Me'n recordo de la direcció, del Ventura, de les coses, les vegades que la vam repetir, me'n recordo de tot. Va ser molt, molt maco.
1995, per ser.
Alt. Ja està. Ja ho tenim.
I el Pere era molt interessant, perquè, clar, a cada, diguéssim, vosaltres fèieu La sinceritat, però és que hi éreu tots, vull dir, tots els actors.
Un repartiment...
Però això és meravellós. I com va anar aquest rodatge? O sigui, us coincidíeu entre vosaltres o no?
Eren peces separades.
Eren peces separades.
Sí. I, esclar, ell, el Ventura, clar, durant molts anys ha fet molt pel cinema català, no? Perquè ha reunit, ens agafava els actors, tots els que estàvem tots, a més, al teatre, sempre, no?, sense prejudicis, que a vegades hi ha prejudicis, no?, amb els actors de teatre, no? I ell feia això i sempre buscava textos catalans i... No, els adaptar molt bé. O sigui, ha fet una feina fantàstica i aquesta és una de les pel·lícules...
És una gran mostra.
Actrius també, per exemple.
Mira, has dit actrius? Posem actrius.
Les jutges a elles o a tots els actors?
Estic parlant de dues amigues meves. I saps què? Són bones actrius. Són molt bones actrius.
Clar, tu!
Sí.
Mercè...
Això va ser molt fort.
Què te'n recordes, l'edat que tenies amb actrius o no? Que estàs a...
L'edat que tenia, sí, jo diria que tenia 30...
Amb la Núria Esper, la 30. Rosa Maria Sardà i l'Anna Ferran.
Però sempre feia de més petita, perquè en el cinema sempre em feien fer de més. Però jo li deia a la Ventura, vols dir que colaré jo d'estudiant? Perquè ja tenia 30. Sí, cap problema. Sí, tenia 30.
Mira, aquest 97, del 1997, va ser actrius.
Sí.
I que actuava amb elles?
Sí, bueno, un
totes
regal.
Totes quatre, clar. Un regal, no?
Sí, impressionant. Perquè, a més, va ser un rodatge tan maco, tan fàcil de fer amb totes elles, i perquè, esclar, per mi era molt, molt... I se'm barrejava la realitat i la ficció, no? Clar, que és el personatge que entrevista les grans actrius,
sí,
no?
Sí.
i bueno, una lliçó en tots els sentits.
Clar, tu penses, doncs, a venir carícies, morir o no, a morir idiota o animals heridos. Aquesta és la trajectòria amb el Ventura Pons, sí. Mercè. O sigui, que sempre sí, sí, repeties amb ell, sí, amb Ventura.
Sí, 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 sí. A més, tinc una gran amistat. Mm. O sigui, i veïns, érem veïns del barri.
Sí, i ara sí, amb l'Espai Texas, que saps que l'han renovat.
Sí, això ho sé, sí, sí. Tinc ganes d'anar-hi, a veure què fan.
Després va venir més directors, amb Rosa Vergés, també el Juan Luis, sí, Iborra, Kilòmetre Zero, Gonzalo, sí, Herralde, amb la Sobrador, entre d'altres. I també al llarg de la teva carrera has actuat tant en castellà com en català.
Sí.
Però tu et sents més còmode en català, per això, Mercè, o no? O això...
Doncs, mira, jo sóc, el que es podia dir, jo crec, bilingüe de naixement, perquè la meva mare... els meus pares van casar a Galícia, sí, i la meva mare va venir aquí, de seguida em va tenir a mi, i la meva mare no sabia ni entenia el català, per tant em va parlar sempre en castellà, i el meu pare sempre en català. O sigui, jo passo del català al castellà amb una facilitat. I això a la feina jo crec que m'ha ajudat. I jo quan interpreto un castellà, és una, clar, és la meva llengua materna.
Clar.
I no em costa gens. I m'agrada moltíssim el castellà, no? I he estat, per exemple, he treballat a la Companyia Nacional de Teatro Clásico, uh-huh, he estat 6 anys vivint a Madrid, he fet sèries en castellà, no tinc cap problema.
Vols escoltar en castellà?
Ah!
Compañeros?
Ah, compañeros.
Vinga, va.
¿Ves qué bien se te da lo que has aprendido ayudándome con tus hermanos?
Sí, de Miguel no me acuerdo, pero Arancha había que inventarse mil historias para que comiera algo.
Sí, qué lata daba esa niña.
Ah, tampoco te quejes que luego ha salido una niña buenísima.
No es la que más problemas me ha dado, desde luego.
No, esa creo que fui yo.
Hija, no he querido decir eso.
Claro, igual.
Con Xavi Velasco, un altre gran.
Impressionant, impressionant, també. O sigui, lo de ser filla de la Concha va ser també un altre regal, perquè a més... És un exemple de persona treballadora, tenaç, té molt talent, és una gran companya també, que molt bé, va ser fantàstic. Després ens va deixar, perquè va deixar la sèrie, jo vaig continuar, sí, però molt bé.
Mercè, després de tots aquests anys, clar, o sigui, suposo que t'hauràs plantejat això de dir què t'ha portat al teatre, no? Què t'ha portat a la teva vida al teatre? I si tu t'imagines ara una vida sense el teatre?
Home, a vegades no pots evitar pensar-ho quan veus que no tens tanta feina, però cada vegada que treballes i et tornen a trucar i tornes a trepitjar l'escenari, el que penso és que és el que més m'agrada del món, que m'agradaria que això durés sempre i que és una feina que em fa... que m'omple, realment. M'omple molt. Sé que sóc una persona molt dúctil, em puc adaptar i tinc capacitat i de que si s'acabés, seria, jo em reciclaria, suposo que sí, però amb un buit molt gran, segur, no? Que no m'agradaria que no passés.
Mercè Pons, un plaer, moltíssimes gràcies, de debò.
A tu.
Per haver estat aquí a la Xeslong de Fabricació Pròpia.
Moltes gràcies a tu.
Bueno, ja sabeu que la Mercè Pons i un ampli elenc el podreu veure a la nostra ciutat fins al 12 de novembre al Lliure de Montjuïc. Mercè, que vagi molt bé. Jo no sé si, clar, però projectes, no sé si vols parlar d'algun projecte ja que puguem veure després d'aquest 12.
Bueno, jo ara, justament després d'això, me'n vaig al Gaudí, ara el mes que ve, que fem, com que són els 50 anys de la mort de Pau Casals, fem una obra que es diu Concert a la Casa Blanca, que està basat en l'entrevista que van tenir Kennedy i Pau Casals, i allà jo interpreto 13 personatges, i és una peça petita, molt
13
maca.
13 personatges?
Sí.
I com ha estat això, Mercè?
Ah, ja vindràs.
Va, no, sí, home, sí, però deu haver estat també... Bueno, un sí, altre repte, no?, que
sí,
deies.
Sí, ho vam fer en el circuit d'Ateneus de Catalunya, i ara per fi ens han donat sala, i
bé,
ho fem durant pocs dies, però tenim el Gaudí i ho podem ensenyar.
Molt
a Barcelona.
Bé. Doncs això serà properament, eh?
Sí,
però després...
d'aquí no res.
Bueno, però després hi ha més projectes, no?
Bueno, sí, no puc. No.
Encara no es pot dir?
No.
Bueno, doncs ja et veurem. Mercè Pons, gràcies, de vora, sí. Que vagi
a
molt
tu,
bé.
A tu, moltes gràcies.
Radio Estel.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra. Un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Que passen de 4:45 de la tarda. Continuem aquí al Fabricació Pròpia. Ja sabeu que avui tenim molts ulls posats en el territori. D'una banda, a Barcelona, perquè estem pendents de la roda de premsa que ha de donar, com bé ens ha informat Sandra Gómez, a partir de les 5 està previst que comparegui Salvador Illa i al costat també Félix Bolaños, ministre de Presidència, perquè ens facin una valoració del pacte amb el PSOE per investir Pedro Sánchez. I després, clar, l'altra valoració per part d'Esquerra, que això de moment està previst que sigui a 5:45 de la tarda. Nosaltres estarem pendents i connectarem en directe per saber aquestes valoracions, perquè les podeu escoltar al moment, però a banda també estem pendents de Brussel·les, perquè encara no ha dit res a Carles Puigdemont. Veurem a veure què passa després de la reunió que ha tingut aquest matí amb la cúpula de Junts. Us ho anirem explicant aquí al Fabricació Pròpia a la mesura doncs, que vagin arribant novetats. D'altra banda, ja ho estem escoltant, nosaltres continuem amb la programació d'aquest dijous perquè el 20 d'octubre la Gramophone All Stars Big Band van treure nou àlbum, es diu Call Your Friends. El que sentiu és un dels temes de God Keeping Going, que és el tercer disc de la Big Band, que és una festa on tothom hi és benvingut. Explicàvem abans la importància de ser una Big Band perquè sigui de casa nostra, primer de tot, i després que són 16 músics que actuen en directe i que han preparat doncs, aquest nou disc. Es tracta d'una festa amb sonoritats caribenyes, ara la repassarem, i convidats de luxe, com per exemple Judith Nederman, vocalista del grup durant 10 anys, també Sophie Wells, Tony Arrici o Marta Garrett. Qui no voldria ser a una festa rodejada de tant talent? Doncs des d'aquí, des de la Fabricació Pròpia, hem volgut comentar i compartir amb vosaltres aquest nou disc dels Gramophone All Stars Big Band amb aquest Call Your Friends, que barreja versions en temes propis signats pel Genís Bou, líder de la banda i responsable dels arranjaments i direcció musical del disc.
Thank you.
l'únic que necessitàvem per aquesta tarda per ser Francisco. Oriol, com estàs?
Bones tardes, encantat bona de ser aquí.
Necessitàvem tenir aquest flow perquè que així la tarda es fabriqui molt millor. Genís, com estàs?
Molt bé.
Bona,
molt
bona
bé.
Tarda.
Content d'estar aquí, gràcies.
Ostres, el que estem escoltant ara és Brown Baby, un dels temes d'aquest Call Your Friends. Música pels que els... perquè... bueno... és que no queda molt bé que ho digui així, però el que ens agrada, no, Francisco?
Els melòmens, vols dir?
Tu et consideres melòmen o no?
Sí, fa ràbia de dir, però a mi m'agrada molt la música. Ah. I Gramofon és una banda que la disfrutaràs en directe, encara que no creguis cap tema. Garantitzat, t'ho dic.
Clar, o sigui, és, Genís, això que diu l'Uri té tota la raó del món, perquè són aquests temes que potser no tenim al cap, però de cop i volta tu ens entren dins... i comencem a ballar i els comencem a sentir, no? I ja són nostres.
Sí, totalment. Jo sempre defenso que els concerts dels Gramofon, més enllà de si saps la música o no i t'has escoltat els discos, són divertits perquè al final és música molt enèrgica, és música de ball. Mm. Som un grup que també en directe impressiona perquè són 16 persones en un escenari i de fet jo crec que molta gent ens ho diu, hòstia, no coneixia el grup, jo he vingut perquè uns amics em van dir que estava bé, tal, i m'ho he passat superbé. Llavors, no és un grup que crec que sigui molt imprescindible conèixer la música per venir als concerts i gaudir-nos.
Clar, tu deies, sou 16.
Sí.
L'Uri també ho remarcava a primera hora avui quan hem fet el sumari. 16 músics. Això no estem acostumats a veure-ho, eh?
No, això... Genís. I a més cada cop passa menys, perquè...
Clar.
Bueno, perquè les màquines cada cop fan coses més sorprenents, no?
I les agendes per quadrar tants músics.
Això també. I llavors, bueno... No, també hi ha orquestres, hi ha agrupacions que són molt nombroses per sort encara. Però sí que és veritat que, bueno, que és una mica una rara avis veure un grup tan nombrós. Potser també tocant música moderna, potser ho associem més a això, no? Pues a les orquestres, sí. de clàssic, o a les big bands de jazz, estrictament jazz, que nosaltres hi ha molt de jazz en la nostra proposta, però no és una big band de jazz. I llavors, bueno, tenim com aquest punt, jo crec que sorprèn molt també i que funciona.
26 d'octubre vau fer la presentació del disc a un concert a la Sala Apolo de Barcelona,
sí.
Per on van passar la majoria dels col·laboradors del disc.
Sí.
I ja estàs somrient, com va
encara,
anar?
Encara tinc mal de coll. De la juerga i del...
Us ho vau passar bé, doncs.
Sí, ens ho vam passar bé i va ser tot molt intens. És aquelles coses que després de quan tens una època així una cosa heavy i després sí. Et poses malalt al cap de l'endemà.
Ui,
no?
Sí, això caus de
doncs,
cop, no?
Doncs mira, avui és com el primer dia que estic una mica bé.
Què dius?
Sí, sí.
Quina ressaca, eh?
Sí. No, bueno, és que després tenia 3 dies amb moltes coses d'altres històries
sí.
I fins al diumenge no vaig poder parar, però la nit del dijous, a més, va ser llarga i va anar molt bé, estem supercontents. Va venir molta gent. El concert estava programat a la sala 2 i com que s'estaven venent moltes entrades vam tenir la sort que la 1 estava disponible i vam poder pujar a la sala 1.
Bé.
Que també és, bueno, llueix molt més i dona aquest punt de... bueno, de... elegància, com de nit especial que té aquella sala, que té com aquesta màgia, no? I molt contents, la veritat és que molt, molt contents.
No és la primera vegada que aneu a la sala 1?
No, de fet, no.
Jo recordo un concert,
sí.
No sé si era el Jazz Maica o ja era el segon disc.
Hi hem tocat... aquesta és la quarta vegada que hi toquem. I la veritat és que les 4 vegades han anat molt bé. Sempre l'hem emplenat,
sí.
No fins a sold out, però fregant les 1.000 persones cada vegada, que per nosaltres està superbé. I aquest cop, bueno, com que el grup portava una mica de temps sense treure cap disc, diguéssim, de llarga durada, no sabíem ben bé a quin moment estàvem, no? No sabíem com
volíeu prendre el pols.
Bueno, ens feia una mica de por que no sortís el bé que podíem esperar o que també per disponibilitat havia de ser un dijous
yeah.
I llavors un dijous tampoc sabíem com respondria la gent.
És un dia més complicat.
Sí, després també t'adones que no necessàriament, perquè molta gent al cap de setmana té plans i el dijous pues, anar a les 9 a un concert i pots estar a casa a quarts de 12, vull dir, tampoc és cap... No és anar...
No és un trasbals, no?
No és anar a la discoteca fins a 6 del matí. Ah, que si l'endemà treballes,
no,
es pot fer.
I abans parlàvem de melòmens i realment la música d'Arrel Negre, la música jamaicana, sobretot, té sí. Un reguitzell de fans que fitxen a cada concert,
sí,
sigui
sí.
El dia que sigui, sigui l'hora que sigui.
Sí, per sort hi ha també tota aquesta... És una música encara... Potser no tant com fa 10-15 anys, que hi havia una escena superforta,
sí.
Però encara conserva aquest punt d'això que dius, no? De melòmen. Ens passa també amb els discos, no? Que hi ha molta gent que ens vol comprar el disc en vinil.
Clar.
Perquè és una música que es consumeix molt en vinil. I llavors, doncs, bueno, tenim la sort de tenir aquest recolzament. La veritat és que supercontents. Ja et dic, era una mica una incògnita saber a on estàvem a nivell de convocatòria. I el fet de poder tocar l'avui i emplenar-la va ser un...
Home, tot un èxit, ja, sí. Només començar això, eh, Genís?
Sí, molt contents, molt contents.
Amb aquest tercer disc. Per cert, una cosa, la Gramofon Big Band sou, com dèiem, 16 músics de base, més les col·laboracions doncs, esporàdiques, com ara la Safi Wells, la Tònia Ricci, la Marta Garret, o també la Judit Nederman, vocalista del grup durant 10 anys. Shit Happens, un dels temes originals del disc. I rius, Francisco.
No, m'agrada aquest moviment que has fet, perquè és una, com una cosa com novaiorquesa dels anys, no sé, 20, saps?
Un moviment així de...
Jo m'imagino així, aquesta música una mica d'arrel també de jazz em transporta una mica a aquella època.
Sí. Però deixa'm fer res, una menció especial a Judit Nederman, si us plau, Genís, perquè com ha estat, no?, tornar a fer música al seu costat.
Bueno, era una cosa que en teníem moltes ganes les dues parts. La Judit va deixar el grup quan vam acabar la gira del Maracassul, això era el 2018, i vam dir, bueno, ara com que ja hem acabat la gira, tal, quan tornem a arrencar, farem un concert que... O sigui, anunciarem bé que deixes la banda, farem un concert gros, per tal... I va venir el Covid. Llavors, clar, tot això va volar pels aires. I en el Covid vam fer un EP que era més instrumental, llavors vam girar així, bueno, d'una manera una mica més instrumental, diguéssim. I de cop i volta, doncs, quan va venir aquest disc i la idea va ser fer-ho en col·laboracions, era evident que la Judit havia de tenir una presència en aquest diguéssim, grup de gent a la que volíem trucar. I llavors ella de seguida va mostrar moltíssimes ganes, s'hi va posar super... bueno, perquè la Judit té una agenda de bojos, vull dir, passa el dia amunt
i avall. Jo crec que fa uns dies estava...
Estava a Argentina i Uruguai, sí, ara està al País Basc. Sí. Vull dir que va fer un forat on no hi era, i perquè més lo típic, no? Havíem de gravar, crec que era el mes de juny, i ella estava, no sé on estava de gira por ahí també, tranquil, tal, ja busquem data, no sé què, i ho vam organitzar superbé. I l'única cosa que no ha anat com haguéssim volgut és que la Judit la setmana passada va estar malalta i havia de venir a l'Apolo i no va poder ser-hi. Però, per la gent que ens escolti, que es quedi molt tranquil·la, que ja estem treballant en que en algun moment pugui venir i cantar aquest tema i algun altre, ja que vam estar tants anys treballant plegats.
Perquè, clar, ho direm, el proper 10 de novembre sereu a Madrid.
Sí.
Al Teatro Fernando de Rojas. 8 dies després, el 18 de novembre, tocareu a la Bisbal.
Sí.
Que és la teva ciutat.
És la meva ciutat. És com si fos una mica casa dels gramòfons, però no ho és, perquè, clar, de 16... Bueno, de fet, 17, perquè el tècnic de so és un mes de la família, sempre el contem. Dels 17 que anem on board, diguéssim,
sí.
Dos som de la Bisbal, perquè el meu germà és el bateria, i la resta no tenen res a veure amb la Bisbal, però jo sempre dic que som de la Bisbal i els altres tots posen bona cara.
I tots diuen que
sí, no? Sí, i a més es mouen per la Bisbal, que ja han vingut tantes vegades, que o sigui, escolta, que les proves són a tal hora, però quedem abans mitja hora, no sé on, fem el cafè allà, que la Pilar Domingo tothom sap on és.
Perfecte.
Saps?
I que la Bisbal és un bressol de milions de músics de l'escena actual, no tan actual, però tens Sant José, tens Masoni, hi ha els Fetus, l'Adrià, hi ha un munt de gent de la
Bisbal. Sí, ara hi ha els Vino, també, que estan fent una proposta radicalment diferent d'electrònica, superinteressant, i sí, la veritat és que és un lloc que, mira, no sé per què, hi ha com aquesta vidilla.
Home, bona vidilla. Que, per cert, ara tornem a Judit Nederman, com tu deies, sí. No? Va fer el seu camí, però ara compteu amb el talent de les grans, de Six Sisters.
Sí.
Genís, que nosaltres vam estar amb elles la temporada passada, aquí van venir, te'n recordes, sí, Uri Francisco, que van presentar també un àlbum que havien tret, o una gira, no?, que estaven a Six Sisters.
Que van fer àlbum, sí. Sí,
i clar, un bon rotllo,
i una,
no ho sé, va ser com màgic, no?, quin criteri vau seguir vosaltres per determinar aquesta veu, no?
Elles ja estaven a la banda inicialment com a coristes, quan la Judit va deixar el grup, la idea és que entraria algú i elles seguirien en aquest paper, en aquest rol de corista. I llavors va ser quan va passar això del Covid, que vam fer aquest EP més instrumental, i en el directe que fèiem, llavors hi havia potser només 5 sistemes cantats, i vam dir, per 5 sistemes igual no val la pena fitxar una tercera persona, perquè tampoc hi ha... Feu vosaltres dos, si us va bé. Elles van dir, fantàstic.
Com qui no vol la cosa, eh? Sí. Feu vosaltres.
Sí. I va anar superbé, i llavors... bueno, també al final, una mica tornant a la primera pregunta, són molta gent, són 16 agendes, doncs 16 és més fàcil que 17.
Ja.
I van dir, mira, elles dos
ja
funciona perfecte, de tant en tant si podem convidar algú que vingui a fer un featuring és l'hòstia, i si no, girar amb dos cantants ara mateix tampoc ens és un problema. Vull dir que soluciona una mica certes, a vegades, coses que poden ser més complicades. No?
Genís, tu dius que la Gramophone Big Band és un projecte apassionant i inversemblant. Què creus que el fa tan inusual?
Bueno, ens fa inusuals, jo crec, el fet de ser una formació, com deia abans, tan nombrosa, de tocar un estil que no és el que s'associa en aquesta formació, perquè normalment, o sigui, hi ha moltes big bands en aquest país que funcionen, però potser no toquen el que fem nosaltres, que toquem tots 16 de peu, una proposta molt més ballable, amb aquest punt com eclèctic, no?, que tenim com a... Jo sempre dic el caldo, no?, la base del caldo és la música jamaicana, però no només això, vull dir, perquè després ens anem a mil llocs, mil universos, saps? I això ens fa així una mica inversemblants, diguéssim.
Genís, tu ets saxofonista i flautista, compositor i arranjador especialitat en jazz i música moderna. Ara lideres també aquest Gramophone All Stars Big Band, però també has treballat amb bandes, l'Urim feia menció ara, de la Bisbal, Mazzoni, San Josex, el Petit de Caleril...
Sí, vam estar amb el Petit també molt
de Guisson, i els Amics de les Arts. Clar, grups de música en català, pop-rock, podríem dir-ho. Suposo que també per tu és tot un repte, no? Però que també et diverteixes molt amb aquestes col·laboracions, no?
Total,
com és
total.
També intentar, no?, que tot quadri, ara que deies tu, també l'Uri ens deia de les agendes i tot plegat.
Sí, bueno, que les agendes quadrin és una no sé com dir-ho, a vegades és una missió impossible i llavors molts cops has de fer caramboles una mica estranyes i programar assajos no amb tota la gent que hauria de venir, però només amb uns, i l'altre dia et veus amb l'altre i li expliques el que has fet i no sé què, i fem coses d'aquestes. I per altra banda, doncs, també jo crec que és molt necessari a nivell personal, aquest punt de poder fer altres coses més enllà del grup, perquè tampoc és un grup que dongui per viure, i llavors a mi també m'és molt enriquidor estar en altres projectes, tocar altra música, tenir la sensació que no estic només lligat aquí, no? I també m'ha costat uns anys d'entendre. Al principi era molt... com molt reticent entrar en altres projectes, perquè deia, bueno, és que hi ha el de Gramophone, que jo hi dedico moltes hores, i si és un concert no el vull perdre. I ara penso, bueno, si perdo un concert de Gramophone, perquè en tinc un altre, només faltaria. Vull dir, amb totes les hores que dedico, doncs un dia no puc, doncs no puc, igual que l'altre tampoc pot un dia, no? I tampoc hi ha res que sigui tan important, que a vegades, si tens un concert a una altra banda i en surt una teva, i bueno, doncs ja trobes o la solució, o deixes de fer-ne el que t'ha sortit més tard, i no passa res, tot s'arregla.
Però torna a tirar.
Fantàstic.
I és que teniu un... No, Francisco, és, potser és això, no?, el que hem dit a l'inici.
Jo crec que és el clar exemple que si fossin de Chicago, faries 25 Apolos seguits, saps? Perquè, a més, tu no pots diferenciar si aquesta gent és de la Bisbal o és de Chicago. I sonen perfecte, és un respecte absolut als gèneres.
Sí.
No només en un. I en castellà direm donant el pego. No, transcendeixen i van molt més enllà. Jo trobo una bogeria, a mi m'agrada molt.
Clar, Genís, és això que diu, no?, també a l'Uri, el fet aquest de que, doncs, no?, de dir, ostres, que si estiguéssiu a Chicago, o... Vull dir, és aquest... No sé si dir-ho d'aquesta manera, però que no valorem prou, no?
Ningú és profeta de la seva terra.
No, però jo tampoc no tinc la sensació
que no. Tu tens aquesta sensació?
No, jo tinc la sensació que se'ns valora molt. El que passa és que, bueno, potser sí que a vegades hi ha aquest punt de que les coses d'aquí te les mires amb una mica menys d'això, però no, però tinc la sensació que se'ns... Que quan parlo amb la gent... Per exemple, una cosa que em fa molt content i m'agrada molt és que noto que tenim molt el respecte, diguéssim, del gremi, no? Que molts cops parles amb gent, amb músics que et trobes por ahí, en, jo què sé, en una botiga de discos, o quan vas a portar l'instrument a arreglar, tots, hòstia, que guai el que feu, quina passada, no sé què. I això és una cosa que a mi m'agrada molt notar, com aquesta estima per part del col·lectiu de gent que treballa d'això, no? I després, bueno, doncs, home, és evident que no som un grup mainstream, però també és veritat que toquem la música que toquem, que cantem en anglès, que aquí en aquest país hi ha com una cosa una mica... No sé, que... El tema de la lletra és molt important, no discuteixo, però només ho poso sobre la taula. I llavors potser això també fa que certa gent no connecti tant amb la nostra música. Però bueno, jo no tinc la sensació Vull dir que noto molt, per sort, noto que la gent...
Que us valora,
sí,
no?
Sí, se'ns valora molt, exacte,
no, és
la paraula.
I la prova és que passeu de la 2 a la 1 de l'Apolo, perquè, o sigui, se us fa petita la sala 2. Jo em referia més a potser la repercussió de mitjans.
Això podria ser una altra, sí.
Venen grups de fora, que potser no són tan, tan importants, i aquí els donem un bombo gegantí, perquè són d'Estats Units, són anglesos, són d'Alemanya, d'on te sigui, i tenim gent aquí a casa que està fent música a un nivell excels... i no li estem donant potser la repercussió, perquè aquí a Catalunya hi ha aquesta mania com de dir el que és de casa potser tampoc...
Ja, això podria ser, sí. Sí que jo en aquest sentit de vegades he notat bueno, que això que dius, que la premsa històricament, per això us agraeixo molt avui que m'heu convidat, no ens fa gaire cas, però no passa res, jo què sé, ja va com va. Tampoc és una cosa que estigui enfadat, però sí que és veritat que dius... Ara quedaré una mica xulo, això que diré, però no, tot, no hi ha gaires bandes que puguin a Catalunya que no siguin, diguéssim, top, en plan primera fila, sinó que siguin sí. com aquesta segona que estem nosaltres, i que emplenin l'Apolo
sí, sí.
més d'un cop. Nosaltres ho hem fet 4 vegades i no... I ja et dic, bueno, anem fent, però no tampoc... Sí que és el que deies, no? Que els mitjans a vegades tinc la sensació que potser... Bueno, una vegada en un lloc vaig llegir que, bueno, com que continuen fent versions i tal, doncs potser pel tema de les versions també hi ha gent que troba que no...
Que potser els...
Que són com... Que tenim menys interès o que no sé, el que sigui. No ho sé, no ho sé.
Perdona, però són versions... Que... Perdoneu, però...
Sí.
Valigerant, però són versions amb uns arranjaments...
Sí, sí, jo és el que
penso. Corradíssims. Vull dir que, en el fons, no és agafar la cançó i fer una fotocòpia.
No, no.
És fer una, bueno, tot una mena de traslació a bevent de diferents gèneres a la vegada, perquè aquí hi ha arranjaments que sonen a funk, a coses més souleres, a rocksteady, ska, reggae... Vull dir que, en el fons, hi ha una elaboració. La persona que digui que fan només versions, jo crec que s'equivoca.
Sí, jo també és la sensació que he tingut. Mai he tingut la necessitat de... Aquesta cosa com de... O sigui, en aquest disc hem començat a escriure bastant de música pròpia, però no perquè tingués la sensació de que si no ho fèiem ja. el nostre producte perdia, sinó perquè bueno, va sortir i vam dir, bueno, va, provem-ho. Però mai he cregut que això de fer versions ens convertís en un grup com de segona. O que
però escolta, a part les versions, vull dir, quan un grup fa una versió, no sé, és que ara m'ha vingut al cap a Frank Sinatra amb My Way, és una versió no?
sí, sí,
que la gent es pensa gent... que és de Frank Sinatra.
Sí, que és com d'habitud francesa.
I els històrics de la música afroamericana, que és el que a mi més m'agrada, sí. en general molts cops no escrivien la seva música. Molts, vull dir, no passa res. Eren més intèrprets que compositors, no passa res. Però bueno, el que sigui.
El que sigui. No, i llarga vida a la gramofona on estàs, Big Man. De fet, al llarg de la teva carrera, Genís, ostres, ja anem acabant, has treballat en molts projectes, en molts estils de música,
sí.
jazz, latin, pop, rock, ska, reggae, soul... Tu amb quin estil t'hi sents més...
Bueno,
més,
jo no,
més en sintonia?
On em sento més a gust és en aquest espai gros d'això que dèiem, de la música afroamericana, però també he tocat molt de pop-rock
sí.
i també m'agrada molt. Vinc una mica d'aquí, o sigui, vaig arribar a això de la música afroamericana potser una mica més... tard, però també he crescut molt pues, per al tema de la Bisbal, molta amistat amb en Jaume Pla d'Amazoni, ara vinguent comentàvem el tema aquest nou que acaben de treure els Beatles.
Mira, tu anava a preguntar.
Dic, Jaume, l'has sentit ja o no?
I no
havia, si m'havia contestat. Tenim un grup amb ell i el meu germà, que era la bateria d'Amazoni,
sí.
i el meu germà sí que ha dit, hòstia, no ho havia escoltat encara, no, i en Jaume no sé si ho ha dit. Però vull dir que també estic molt còmode pues, en aquests estils més així.
I què et sembla, doncs, aquesta cançó inèdita que hem descobert?
Mira, per una banda, sempre que surten coses d'aquestes, em sí. sento una mica estrany, és una mica com necrofílic, saps? Perquè penso, hòstia, una cançó nova dels Beatles, ara estem al 2023, vols dir que cal?
Sí.
Però, per altra banda, feia aquest dia, estava allà a les Eps esperant el bus i tal, i feia com aquesta mitja pluja i tal, i la cançó que és com melancònica se m'ha posat molt bé. He pensat, hòstia, sí, està guai.
Està guai, no? I trobes sí. això, no? Que l'intel·ligència artificial, doncs, puguem recuperar aquests sons, no? Que en el seu dia, doncs, estaven... que potser no es
mesclats amb altres instruments i potser la gravació no tenia un gran nivell i s'ha pogut polir, netejar...
No, i sona molt bé, eh? Vull dir que jo ho escoltava i pensava, uau.
Sí, no?
Sí.
Vull dir, clar, avui quan estàvem parlant doncs, amb l'expert, amb el Toni, no? que deia, ens deia des de Palma Mallorca, des de la botiga de discos Xocolat, i comentava això i diu, estic emocionat.
Sí.
Era un fan absolut de Beatles i diu, jo estic emocionat. I per mi és una cançó dels Beatles, no? Amb tot el debat que s'ha generat de dir, bueno, però considerem que és una cançó dels Beatles 100%.
Clar, aquesta cosa, no? És
com... O no,
sí.
no?
Sí, jo crec que aquesta cosa és rara amb les coses com pòstumes. Però és que aquest cas no és ni pòstum, perquè és molt més...
Encara és més allà,
és una pantalla més, eh?
Sí.
I llavors, per això et dic que he pensat...
Que és complicat.
Hòstia, no sé si... Saps?
Genís, us podrem, que nosaltres hem anunciat aquestes dates a Madrid, després del 18 de novembre a la Bisbal, que suposo, bueno, no sé si tens més ganes de tocar el Baix Empordà o a Madrid.
No, les dues.
Les dues et fa il·lusió,
Madrid,
eh?
Madrid és un lloc divertíssim.
I, clar,
i hem actuat
com
vegades,
sí. I el públic com ho rep,
fantàstic.
També?
Fantàstic. La gent de Madrid és una passada, és una ciutat divertidíssima, la gent... sempre que he anat ha estat molt guai. I he tocat amb els Gramofon, he tocat amb altres bandes i... sempre la rebuda ha estat fenomenal, amb molt d'amor, molt de calidesa. Llavors, molt contents de poder-hi tornar.
Per tant, tenim Madrid i la Bisbal.
Sí.
Tenim més dades confirmades per girar...
Sí, que no es pot dir.
No les puc dir, però aquí... aviat. Estem a punt. Estem a punt d'anunciar una cosa molt xula.
Sí?
Sí.
Però de gira.
Com de xula. és una cosa bastant grossa. Ens fa molta il·lusió perquè és una cosa que no hem fet mai.
Sí?
No és només un concert, sinó que és una cosa una mica més d'això. I passa aquí a prop, passa molt quilòmetre zero, diguéssim. No puc donar més pistes.
Ai, però serà un concert, eh?
Sí.
També serà un concert.
Sí.
I quan dius quilòmetre zero, vols dir quilòmetre zero d'aquí on estàs ara mateix?
On estem ara, sí.
Vaja.
Walking distance, quasi.
Ostres.
No tant, però bueno,
però per la
entenem
sí.
A la ciutat com tal, diguéssim.
Val.
Ui, ara ens has de deixar
sí,
d'aquí,
però...
val. I quan
bueno,
ho sabrem, ja... d'aquí poc?
És que encara no es pot dir, però d'aquí poc.
Val.
Et trucarem, sí. Doncs...
Potser ja de cares a finals de novembre ho anunciem així, és que encara no... Depenem d'una cosa i llavors encara no es pot d'això. Però ja ho veureu, ja ho veureu.
Una primicieta, una exclusiveta aquí a Radio Estel, quan ho anuncieu,
exacte,
o què?
Exacte, això sí que podem fer-ho ara, encara no. Avui ja...
No?
Va, doncs,
una
mica quan, d'això. Quan si ho teniu ja enllestit...
Mira, ja ho parlarem, Genís, ja ho parlarem.
Això sembla l'acord del PSOE...
Exacte.
Amb Esquerra.
Taula de negociació.
Sí, n'estan parlant a Brussel·les, encara fins que no tinguin allà...
Ja, no tens autorització. No, no.
Exacte. Les negociacions les porten allà, no?
Exacte, tot el gros va allà.
Bueno, ja ens ho explicareu. Genís, en tot cas, si teniu la sort d'estar per la Bisbal el 18 de novembre, que sapigueu que passareu una bona estona amb la gent dels Gramophone All Stars Big Band, amb aquest nou disc, amb aquest nou àlbum, Call Your Friends. Genís Bou, saxofonista, flautista, bueno, és que clar, compositor, arranjador especialitzat en jazz, música moderna i sobretot líder d'aquest Gramophone. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
I de debò, doncs un plaer també escoltar la bona música. No?
Sí, senyora, en majúscules.
Que fan els Gramophone. Que vagi, bueno, estem pendents, ja ens trucarem.
Us expliquem tan ràpid com puguem.
Fantàstic. Vinga, va, que arribem al punt de les 5 i tornem després.